Doncs avui, revisant els dies mundials, entre d'altres, trobem que avui és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'autolesió, avui 1 de març, eh? I també és el Dia de la Zero Discriminació. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres, 1 de març del 2023. Hores d'ara, quasi bé 4 graus i mig a la ciutat de Lleida. Hem baixat a una mínima de 4, pràcticament sota 0. De fet, no teníem una mínima tan baixa en un 1 de març des de fa 18 anys, eh? Des del 2005. 1 de març, eh? Un 4 sota 0, un 1 de març. Des del 2005 fa que no teníem aquesta temperatura tan baixa. Avui ens hem quedat, com et deia, a 4 sota 0 a Lleida, a 5 sota 0 a Mollerussa, a 4 i mig sota 0 a Balaguer i a les Borges Blanques, 4 sota 0 a Tàrrega, 5 sota 0 a Cervera, 5 i mig sota 0 a Solsona, 6 sota 0 a Tremp, 7 sota 0 a Artesa de Segre, a Sort s'han quedat a 1 sota 0, a la Seu d'Urgell han baixat fins a 5 sota 0, Pont de Suar que ha baixat fins a 8 sota 0, 3 i mig sota 0 a Viella, i a les cotes 2.400 de Baqueira i Portainer a 10 sota 0. Aquestes han estat les temperatures mínimes, però vaja, que busquem aquesta previsió meteorològica perquè volem saber què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels poc ennuvolats i temps estable en general, tot i que al vessant nord del Pirineu o a la Vall d'Aran tindrem alguns intervals de ennuvolats amb núvols baixos i durant aquesta tarda no es descarta alguna nevada feble i ocasional, amb unes temperatures que pujaran al Pirineu i que baixaran a les comarques del sud a màximes previstes de 12 graus a la Seu d'Urgell. De 9 graus serà la màxima avui a Lleida capital i a Balaguer, de 8 a Tàrrega i de 6 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà predominant el vent fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem un dia de cels més ennuvolats i al vessant nord del Pirineu a la tarda no es descarten algunes precipitacions febles i ocasionals que seran en forma de neu a partir d'uns 600 metres, demà amb unes temperatures que pujaran en general menys al Pirineu, a màximes de 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 10 serà la màxima a Tàrrega i de 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, avui parlarem sobretot de la situació hídrica, de les reserves d'aigua. Però abans ja et puc donar el resultat de l'operació dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de marihuana que van començar ahir al matí. Finalment, s'ha acabat amb 20 detinguts, s'han intervingut 12 quilos de cabdells, 3.775 plantes en domicilis i locals del Segrià, del Pla d'Urgell i de l'Urgell. Començava ahir, avui tenim les dades que ens faciliten des de Mossos d'Esquadra. També t'avanço que les obres ja, vaja, perennes de l'Institut d'Estudis i l'Ardens de Lleida, de l'IEI, doncs patiran un retard més. I és que l'aparició de danys ocults a les vigues del sostre ara obligarà a allargar les obres de reforma de la segona planta. En l'inici dels treballs es van posar al descobert desperfectes a les jàsseres de fusta i ha calgut actuar d'urgència. De fet, són les quatre amb diagonal que hi ha, les quatre cantonades, que són de fusta, de grans dimensions, i que aquests, els danys que tenen de podridura són degut a humitats i filtracions històriques de l'immoble. Històriques, o sigui, són històriques, però les hem trobat ara. I, per tant, seguirem amb aquesta segona planta de l'IEI amb obres, que van començar, doncs, ara ja no et sabria dir, però que fa molt i molt temps que segueix amb obres. Bé, parlem de l'aigua. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, preveu restriccions a l'ús de l'aigua en la campanya de regadiu, però també d'altres usos no econòmics i no agraris com l'hidroelèctric davant de l'actual situació de sequera. De fet, la situació de la conca de l'Ebre a Catalunya és la que té les pitjors perspectives. Tot això ens ho ha explicat la Maria Dolores Pascual, que és la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que diu que a hores d'ara ja hi ha restriccions, però que el mes de març serà vital, vital, per veure si haurem de tancar molt l'aixeta o no tant. No pas deixar-la oberta.
Restricciones al regadío ya las hay. O sea, y bueno, pues lo único que tendría que llover muchísimo en el mes de abril y mayo, ¿no? Bueno, pues ciertamente yo creo que hay que ya plantearse restricciones. Hay que prever que la situación no es buena. Si luego mejora, pues desde luego a mejor es más fácil ir. Y yo creo que el mes de marzo va a ser determinante. Si en el mes de marzo no vemos un cambio de tendencia, que parece hoy por hoy no se atisba, pues entonces habrá que prever una campaña difícil, muy difícil.
Per la seva part, el president del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, diu que els pagesos també estan a l'aguait de totes les informacions, ens ho explica, i ens diu que ells sí que ja han començat a fer alguna cosa.
Els pagesos també són intel·ligents, saben les informacions que vosaltres us agrada donar per la tele, del pantano de Rial 8. Sí, no? També ho saben. I llavors han apostat per cultius de cereal d'hivern amb un 50% de tota la zona regable. Aquest cereal, tenim aigua per regar aquest cereal, i si plou una mica, de vegades el tema de l'ordini se rega. Però aquest cereal, al final de maig, s'acaba de regar. Ahí s'acaba, ja no se rega més. Veurem els pantanos, o si hem tingut sort en la primavera, veurem l'aigua que hi ha, però quasi bé segur que amb aquest 50% només ens quedarà l'altre 50%. Per de llances, per salvar tots els cultius, d'arbres i de tot. Seria un cas molt dramàtic que el riu Segre no tingués les seves aportacions. Ara no toca parlar de segones collites. El mes de maig veurem l'aigua que hi ha.
De fet, al regadiu ja s'estan aplicant restriccions al Canal d'Aragó i Catalunya i a l'Urgell, que a part, doncs, hi han començat a reaccionar. I això t'ho explicava ja el dilluns, que s'ha començat a plantar doncs més cultiu de secà, qui ens ho havia de dir. Però, clar, si no plou i no es prenen mesures, doncs malament anem. Recordem que de sequeres n'en tenim de manera cíclica cada 4, 5, 6 anys. I cada 4, 5, 6 anys ens posem les mans al cap i diem que s'han de fer mil coses, però llavors arriba l'any que torna a ploure i ja ens tornem a oblidar. I això passa cada 5, 6 anys, de manera cíclica. La consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, diu que està molt preocupada. I està molt preocupada no perquè no plogui, que també, sinó per l'actitud de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre respecte a la sequera i com l'estan gestionant. Realment està preocupada.
Dic que estem molt preocupats. El secretari d'Agenda Rural, que és, i també l'Agència Catalana de l'Aigua, hem enviat cartes reiterades, i ja també n'he enviat una servidora, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per saber exactament què pensava fer davant la situació que tots veiem. De fet, el pla de sequera, el govern del país el va aprovar l'octubre del 21. Per tant, aquest pla que s'està desenvolupant vol dir que fa 2 anys doncs ja comencem a anticipar-nos a moltes coses. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no, al nostre entendre, no està fent els deures. Jo no sé si ara podré donar tota la informació, però en qualsevol cas, Oliana deu estar per sobre, molt poc per sobre del 40%, Rialp a l'11,85%. És innegable que hi haurà dificultats per regar. Però és que a finals de la campanya de reg de l'any 22, la passada, no es va ser previsor, es regava manta. Llavors, això ens preocupa, i ens ocupa, clar, nosaltres aquí podem fer el que podem fer. Però, malgrat tot, ara hem demanat ja una reunió com formal, ho hem exigit, després de que, ja us dic, és que la contesta va ser tan frívola com Dios proveerà. I, evidentment, això els efectes els té sobre els nostres pagesos, també de tota la vall del Segre.
Mira, podríem afegir aquella dita de adiós rogando, pero con el mazo dando. Vol dir que, escolta, que sí, que pots pregar, però tu has de treballar. I aquí les decisions polítiques sobre la sequera, trasbassaments, etcètera, per molt que la consellera digui que tenen un pla activat des de fa 2 anys, que no és des de fa un any i mig, octubre del 2021, la veritat és que de sequeres n'hem tingut, com deia, de manera cíclica, i no s'ha fet mai res, absolutament. Ara correm-hi tots, perquè ara sí que ja han vist les orelles al llop. Ara correm-hi tots. I escolta, jo, quan que corro una mica més que l'altre, critico l'altre perquè no cor tant. No, no, si aquí els deures no els va fer ningú. Ningú els ha fet. I ara ens trobarem amb el que ens trobarem. Segons totes les previsions meteorològiques, que les hem d'agafar així, a llarg termini, ens diuen que les precipitacions baixaran. Però no de manera exacta en un lloc concret, ni durant tot l'any. Pot haver mesos que plogui moltíssim. Però globalment baixaran, i per tant s'ha d'estar preparat perquè s'ha d'ajustar el consum a l'aigua que tenim. Vinga, que acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que les empreses de recursos humans ens expliquen que els perfils més demanats pel mercat laboral aquest any a Catalunya seran els relacionats en l'àmbit IT, de la tecnologia de la informació, de l'hostaleria, dels recursos humans i digitals, de màrqueting, de la logística, de l'alimentació, els serveis i retail, l'automoció, els operaris industrials, els consultors de selecció de personal, els administratius i els peons agraris. Segons la darrera enquesta de població activa a Catalunya, la taxa d'atur la tenim al 9,91%. I encara que pugui semblar paradoxal, el 53% dels directors de recursos humans reconeix tenir problemes a l'hora de reclutar talent per la seva companyia, ja que escassegen certs perfils qualificats i, a més, consideren aquest com el principal problema a què la seva empresa ha de fer front en els propers mesos.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tot i que hem començat ja un nou mes, estem a la meitat de la setmana i això vol dir que tenim l'entrevista cosmopolita. Avui el Cosme García ha sortit dels estudis i ha anat a parlar amb una persona pràcticament centenària i, a més, una persona molt important del món literari, però que és de casa nostra, de Lleida. Cosme, on estàs avui?
M'he volgut endançar fins a Pagès Editors, perquè avui, precisament, en Josep Vallverdú, l'escriptor de l'any a la Generalitat de Catalunya i a tot Catalunya, ha sigut el protagonista de la presentació dels seus poemaris. Poemaris i també tota la seva història, perquè el mes de juliol, si no tinc mal entès, el dia 9, complirà 100 anys. 100 anys, i és tan vital com està ara, i a punt de publicar nous llibres, és tot una gran sort i una gran virtut. Josep Vallverdú, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Parla'm una mica, per aquells que et coneixen totalment, però a lo millor no saben on vas néixer concretament, en quin lloc.
Jo vaig néixer al carrer del Carme, el número 40. Una casa que encara existeix, una casa petita, molt menuda, de la qual ens vam sortir al cap de 3 anys i vam continuar tenint a Lleida fins a 3 vivendes diferents.
Tu vas estar al 40, jo vaig néixer al carrer Carme número 7, davant de la Postius, i a sobre de la llibreria.
Jo vaig néixer davant d'una casa que tenia el balcó del Serraller, que després va ser traslladat a la Diputació.
Efectivament. Sí.
I a sota hi havia un boter que feia botes a l'hivern, amb espardenyes, encara.
Efectivament. I el seu fill era el secretari del bisbe Malla.
Imagina't, això no ho sabia.
Anem a parlar de tu una mica. Neixes amb una família, de quants germans, a què es dedicava la teva família?
El pare era natural de Sant Martí de Maldà, no havia volgut ser hereu, perdó, era l'hereu, però no es va voler cuidar de res de tot allò. Va fer pressió fins que va aconseguir entrar a Cal Ambroixo, Sant Juan, de teixits, per fer-se dependent de teixits. El meu pare era un home ciutadà d'esperit, volia anar amb sabates i amb corbata. I el padrí era un petit propietari rural del poble, que li agradava viure al poble. Estaven contraposats en aquest sentit i finalment el meu pare es va instal·lar a Lleida.
I on comences els teus estudis?
Els meus estudis comencen a Lleida mateix, al carrer Clavé, amb un condeixeble que es deia Joan Oró, però que no anàvem a la mateixa classe. L'Oró, de fet, hi havia jugat de petit a casa seva perquè les mares eren germanes, però això m'ho han explicat. En realitat, l'Oró el vaig conèixer plenament quan vaig rebre un llibre meu des de Nova York, amb petició que els firmés. I llavors va haver-hi Lleida i el vaig trobar un dia que anàvem amb l'Emili Duró, em sembla, amb els Solans, d'aquests. I llavors a Citis, i amb aquesta mitja, ell estava casat amb una senyora de les Borges, quan jo vaig ser a l'Institut de les Borges el vaig fer venir. Per tant, un any que commemorem els 2 anys també seré present al centenari de l'Oro. Bé, jo vaig començar els ministres de Claver. I després, quan vam anar a l'institut, va instaurar-se el Pla 34. El Pla 1934 feia classes al matí i a la tarda a casa. La mare es va esperar que farà el nen a casa. Aleshores, la gent buscava una acadèmia, o, per exemple, el Col·legi Ibèric, o un altre, o els maristes mateixos. Jo vaig anar als maristes de la plaça de Catalunya, al Col·legi Montserrat, per als repassos de la tarda. Ja me tiràvem a l'institut. No teníem llibres de text. I això era una gran treballa de la República, perquè a l'alumne s'acostumava a prendre punts i aprendre'ls. Jo fins i tot m'havia inventat una mena d'estenografia, unes abreviatures que cada utilitzo a vegades s'havia de prendre notes. I vaig acabar el batxillerat l'any 40 aquí a Lleida, perquè el 38 vam fugir a refugiar-nos fora en cases de pagès. Jo no vaig patir gana durant la guerra, evidentment, al final una mica. I el 39, el meu pare era bon padrí en una clínica a Barcelona, a operar-se, el padrí, i nosaltres vam venir a Lleida altra vegada, la mare, la meva germana. Però l'any 40, l'any 39 jo el vaig passar a Lleida. I el 40 també, al començament. L'any 39 jo vaig convalidar els cursos que es tocava convalidar per aquelles bestieses que van passar, i em vaig posar al corrent, i vaig fer el 6è, i tot. I quan vaig anar a Barcelona a viure l'any 40, tota la família de Barcelona, ja, que el meu pare havia obert una botiga, va anar molt bé perquè vaig fer el 7è de batxillerat a Barcelona i a la universitat.
Quin va estar el primer llibre que vas publicar?
El 1949, un llibre per a Seix Barral que se'n deia El teatre en l'antigüedat. Era un llibre d'una col·lecció que en deien Estudio, imitació d'una col·lecció francesa de Flammarion, que de Cossiger, i aleshores era un llibre de coneixements. Explicava des de la cuina fins a les naus medievals o història del moble. Jo vaig explicar la història del teatre grec i llatí amb 90 pàgines. Aquest va ser el primer llibre publicat.
Però has tocat tots els gèneres. No, és que no. Jo no sé què et queda ja per escriure, fins i tot gastronomia.
No, però gastronomia no. Gastronomia.
Només te queda això?
Sí, segurament. Però no sé res de gastronomia.
Sí, però jo tinc una conferència... Fins i tot teatre, que va i fort, moltes coses.
Tinc una conferència molt divertida que se'n diu Benja i Calla. Una conferència, només.
I cuines tu a casa o no?
No, jo a casa em faig l'esmorzar així de casa. Però ara, quan l'Isabel va estar malalta, vaig haver de coure el menjar una mica. Però, vull dir, si hagués de fer-me el menjar jo sol, també me'l faria. Això vull dir,
I la meva pregunta és, has tingut una primera esposa que vas perdre, una segona...
La primera esposa va viure 60 anys de matrimoni, són molts, eh?
Us vau estimar molt, ho coneixem perfectament, i tens una segona esposa a la qual també et portes meravellosament bé.
Sí, molt bé, perquè era molt amiga de l'Isabel, la Teresa era molt amiga de l'Isabel, i molt amiga meva des de feia molts anys, perquè ja havia conegut els seus dos anteriors marits. Era viuda, va sentir molt la mort de l'Isabel, I un dia vaig tenir l'ocasió de parlar-li, perquè jo vaig confessar obertament a tothom no, però vull dir, quan m'ho parlaven, que faràs, aniràs a Lleida, perquè era l'espuga de Francolella. Jo no, el que no vull és estar sol, això ja us ho dic. I no vull que una senyora faci el dinar, necessito companyia. I vaig plantejar-li un dia, m'ho he de pensar, i vaig dir, ho has de pensar, però ha de ser així, i endavant.
Per arribar als 100 anys i amb aquesta lucidesa que tu tens i la memòria que tu tens, menges molts alls o què és el que fas?
No, a veure, això és qüestió de... El Josep Pla deia, hom arriba a vell per pura i pelada casualitat. I això és una veritat com un temple. D'altra banda, el Gaziel, que vaig tractar molt, i Gaziel era un gran tipus, em deia, a la vida te fas un projecte, tu. Dius, vull arribar allí. I quan arribes a vell, t'adones que de tot allò que havies plantejat, un 20% és conseqüència de la teva voluntat i projecte. I el 80% restant és pura conseqüència de l'atzar. L'atzar domina les nostres vides, he arribat a vell amb, amb suficients condicions per anar tirant, i no sé el que durarà. Que duri el que vulgui, no em preocupi gens la mar.
Has tingut algun problema per algun llibre publicat i has tingut de...
Algun, per exemple, a la història de Lleida explicada joves, hi havia un paràgraf que deia que les tropes de Felip V van incendiar alguns barris de la ciutat. Això ho va treure. Però problemes greus amb la censura, no. Simplement algun llibre es prohibia, o la editorial, en previsió, en lloc de fer-lo revisar aquí, el feia revisar a Madrid. Ho passava.
Ets el número 1 d'aquesta editorial de Paisés Editors. Quants llibres exactament has publicat?
Aquí,
recordes?
Aquí uns 20 i tants.
I en total quants portes escrits?
Diuen que 211, però el meu biògraf, que va morir ara fa poc, Josep Maria Eloi de Manresa, personatge important en la meva vida, deia que jo era un 70-70-70. És a dir, que havia fet 70 llibres infantils, havia fet 70 llibres de tipus general, de text, de viatges, d'assaig, tot això, i que havia fet 70 traduccions. I això feia 200 anys.
Mai t'ha donat per anar a la política?
No, mai.
Per què?
Perquè no tinc paciència. No tinc paciència ni maniobrabilitat. No en sabria. Ja m'ho havien proposat. Sí.
Que ho han proposat moltes vegades.
Sí, no, moltes vegades, un parell de vegades. Jo, escolta, què et sembla això del Parlament? No. Què et sembla el Senat? No.
T'han censurat algun llibre alguna vegada?
Sí. Però censurar-lo del tot, no. Meu, original, no. Alguna traducció, sí.
Parlant de la ciutat de Lleida, ets un enamorat de Lleida i les seves comarques. Ets un comarcalista nat. Sí. Què és el que més valores de la gent de Lleida i les seves comarques?
Mira, la potència biològica. El lleidatà és biològicament molt fort, molt més fort que la resta de catalans.
Ets un home de la terra.
És un home gàver, el lleidatà. Li falta una mica de finor. És més directe. Però també està bé.
Entre vosaltres, els que escriviu, sempre us heu tingut una admiració. Vull recordar Roma Sol, Carme Torres, Joan Bellmunt, Lla Donosa... Sempre, cadascú amb el vostre estil, però us heu respectat sempre moltíssim.
Sempre, sí. Jo trobo que sí. Per mi, tot escriptor és valuós.
I per acabar, també voldria que em diguessis una mica... Estem demanant a Lleida que la seva vella sigui patrimoni de la humanitat. Com ho veus, Tom, aquest moment? Creus que la UNESCO ens ho concedirà, no ens ho concedirà? Han donat massa? Com ho tenim?
És que deu portar 40 anys de retard, això. Clar que ha de ser...
És a dir, que ja ens toque.
Clar que toque, sobre l'enamorat de la seva vella.
I per acabar, ara sí que ho farem a l'inrevés. Me coneixes fa molts anys, hem anat a estudi pràcticament al mateix col·legi, al Sagrat Cor dels Maristes de Claver, hem nascut al mateix carrer, m'has vist que he sigut un noi molt entremaliat. Fes-me una pregunta compromesa davant de l'audiència. A mi m'agradaria que amb la teva mentalitat diguessis, bueno, doncs amb aquest xicot ara li faré una entrevista jo, li faràs una pregunta.
Quan te cansaràs de fer entrevistes?
Quan tu te cansis d'escriure.
Molt bé.
És una bona resposta o no?
Una bona resposta, un bon final.
De veritat que t'agraeixo molt que hagis estat. T'admirem a les comarques de Lleida. Et felicitem i espero que el dia 8 te puguem felicitar. El dia 9 te puguem felicitar. No. El dia 9, dos dies després de Sant Fermín.
Sí,
per tant, amb molta alegria t'ho podrem felicitar.
Molt bé, moltes gràcies.
Cuida't moltíssim, salut i segueix escrivint.
Sí, procuraré.
Fins aquí avui l'entrevista cosmopolita des de Paisés Editors, que ha sigut on s'ha fet la presentació de totes les seves publicacions.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que en uns minuts ens plantarem a la una de la tarda, però ja saps que a la meitat de la setmana parlem de propostes de lectura. Escolta, que llegir, si no ho has descobert encara, és una activitat que és molt interessant. No et diré que t'arreglarà la vida, perquè, escolta, això ja després de cadascú, però que és molt interessant i que sí que et pot ajudar. Vaja, ho has de provar. I nosaltres, els dimecres, a la Llibrera't, tenim a l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és recomanadora de llibres i, a més, és tiradora de fils. O sigui que fixa't tu si tenim una bona assessora. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé,
anem a parlar de propostes per llegir.
Sí. Claro, propostes per llegir.
Te vull fer
un incís amb això que has dit, que la lectura no te canviarà la vida.
No, no. Bueno.
No te canviarà els problemes, però te transformarà la vida.
Ah, això sí. Vull dir... No, ho dic perquè a vegades la gent s'ho pren al peu de la lletra de no, llegeix que tot se't solucionarà.
No, però si és com tot, vull dir... o sigui, per poder solucionar la teva vida has de fer coses.
T'hi has de posar.
Però sí que és veritat que la lectura te transforma la vida.
Et canvia la manera de prendre-te-la segurament, eh?
Bueno, no sé si és perquè te canvia la manera de prendre la vida, però...
També tens més fons.
Te transforma perquè, bueno, perquè veus d'altres vides, en realitat, també.
Sí, sí.
I jo, per exemple, jo no m'imagino la vida sense llegir. No me l'imagino. Uh-huh. O sigui, és que me costa.
Com tot és un hàbit. A la que agafes l'hàbit, sí. Ho fas sense adonar-te.
Però és a dir... no és un hàbit... És a dir, no és un hàbit com el que diu me vaig a rentar les dents, no? Sí que és, tens l'hàbit de cada vegada després de dinar te rentes les dents. És com una necessitat de llegir...
Que es va cultivant això també, eh?
Clar, i de... O sigui, ha, a més, mira, hi ha una frase que surt al llibre aquest de la... al llibre que us vaig recomanar, de Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, que diu... ara no me recordo exactament de com era, no?, la frase, però era algo així com... La gent es pensa que els llibres trobarà les respostes i el que passa és que trobes encara més preguntes. És veritat. I per això tens la necessitat de contínuament llegir. O sigui, jo no... No vaig als llibres a buscar respostes perquè me crea més preguntes, però me, o sigui, gaudeixo
bueno,
d'una manera...
Alguna resposta també has de trobar, eh?
Home, clar, sí, segur, o sigui, clar.
Entre tantes preguntes també anem trobant respostes.
Trobes respostes, sobretot... Sí, trobes respostes, clar. Però sobretot és perquè... Bueno, és aquesta necessitat de saber que no s'acaba mai.
Molt bé.
I que necessites més llibres per poder continuar tenint aquesta ansietat de lectura.
Escolta, que si tu ja llegeixes, això que t'estem explicant no et ve de nou, però si no tens... A veure, l'hàbit, ho dic així, però no d'hàbit. Si no tens l'hàbit d'atensar-te a la biblioteca o a una llibreria i comprar un llibre o agafar-lo en préstec, doncs els dimecres nosaltres et fem tres propostes. Bueno, nosaltres, sí. L'Anabel et fa tres propostes. Doncs per iniciar-te en el món de la lectura, que això, de veritat, tot és començar. De veritat,
sí,
que això sí que
tant.
Funciona així. Tot és començar.
I tant.
De quina temàtica parlarem avui?
Doncs mira, avui parlarem de famílies.
Oi, de famílies,
sí,
mira.
Sí, perquè resulta que els tres últims llibres... Bueno, un dels últims llibres que m'he llegit, tres d'ells parlen sobre famílies.
Doncs apa.
Ha sigut una mica, sense pretendre-ho, eh? No és que busqués llibres que parlessin de famílies.
Ha anat així.
I ha anat així perquè... Bueno, el primer que us vull recomanar és una autora que es diu Sara Mesa, que ja havia recomanat jo aquí un llibre que es diu Un amor. I em va agradar moltíssim. És un llibre, el d'Un amor, que és molt colpidor, molt... A bastones una mica claustrofòbic i que et fa plantejar-te moltíssimes coses, no?, de com estem, com ens tracten, com actuem moltes vegades sense pensar. I tenia moltes ganes de llegir l'última novel·la seva, de Sara Mesa, que se titula La família. I, bueno, Sara Mesa és una escriptora que va néixer a Madrid l'any 1976, el que passa que viu ara mateix a Sevilla. Ha escrit moltíssims llibres, La sobriedad del Galápago, No es fácil ser verde, Mala letra, Un incendio invisible, 4x4, Cara de pan, per exemple, també, Un amor, que va ser considerada la millor novel·la de l'any pel País, pel Cultural, per La Vanguardia, i aquest, que és La família, que a més ha rebut el Premi Càlamo Extraordinario. De què parla normalment?
A veure, sí.
De què parla la família? Doncs d'una família, no? En la que...
Però la família com?
Bueno, a simple vista sembla normal.
Ah.
Val?
Després o sigui, es va
lo que veiem per sí, lo que veiem per fora és lo que pensem que és normal, no? Ja al principi de tot de la novel·la comença dient en esta família no hi ha secretos. No? I és el Damián, el pare, el que diu això, no? Que és un home d'idees fixes, que està obsessionat amb la pedagogia, amb la rectitud, amb que no hi hagi secrets, amb que tot s'expliqui, però aquesta intenció que té ell de que no hi hagi secrets, de que tot s'expliqui, de que en aquesta casa tot ens ho hem d'explicar, amaga moltíssims secrets. I el primer que amaga secrets és el propi Damián, el propi pare. La família...
Ull que això passa a moltes famílies,
I tant, sí, no és
sí,
una...
Sí, de portes en fora és una cosa i de portes en dins és una altra. No vol dir que sigui ni pitjor ni millor, és una altra.
Sí, sí,
hi ha cosetes. A totes les cases hi ha coses, eh?
Sí, sí, a totes les cases hi ha coses.
Però moltes coses.
Sí, sí. Amb aquesta, aquesta novel·la, la família, la Sara Mesa el que fa és un recorregut per aquesta família, de, o sigui, des d'una de les protagonistes, que és una de les filles, quan va tirant enrere i pensant en la seva infantesa amb aquesta família i la seva adolescència fins ara que és ja adulta, no? És impressionant com Sara Mesa descobreix i destripa els pensaments, els sentiments, les maneres que tenim de relacionar-nos. Segur que hi ha algú que es trobarà identificat, si no amb alguna cosa molt, molt a prop, segur que coneix algú o sí, alguna sí, sí. família que s'assembla molt amb aquesta família de la Sara Mesa. Us el recomano moltíssim, se llegeix ràpid perquè és un llibre que no te deixa deixar-lo, diguéssim.
Vinga, aquesta és la primera proposta.
Aquesta és la primera proposta.
La segona.
Doncs, després de la família, bueno, vaig descobrir un autor que es diu Pedro Simón, que no havia llegit res d'ell, i que va arribar el llibre a les mans, me va caure a les mans i vaig pensar, ostres, pues començarem amb aquest llibre. El títol se diu Los Incomprendidos. A mi és el que més m'agrada. O sigui, una de les coses que me van fer llegir aquest llibre és el títol, Los Incomprendidos, perquè l'any 2021... va escriure una altra novel·la que es diu Los Ingratos. I vaig pensar, ostres, no sé, segurament deu tenir alguna cosa que, bueno, no sé, que explota aquest, sí. aquest Pedro Simón. Pedro Simón també va néixer a Madrid des de l'any 1971 i és escriptor i periodista. És reporter perquè treballa al diari El Mundo i ha guanyat diferents premis com a periodista ell mateix. El que passa que va començar l'any 2015 a escriure novel·la i va escriure un llibre que es diu Peligro de derrumbe i el 2021 va rebre el Premi Primavera de Novel·la amb Los Ingratos. O sigui, que aquest Los Incomprendidos és la tercera novel·la d'aquest escriptor periodista. O aquest periodista escriptor. Què passa a Los Incomprendidos? També és la història d'una família que en aquest cas està marcada per un trauma. Oh. I que també hi ha secrets, per descomptat, que tots els saben, però ningú és capaç de parlar, no?, i de posar sobre la taula. Llavors, el pare d'aquesta família decideix escriure un diari, no?, recomanat per la seva psicòloga, decideix escriure un diari i cartes per poder explicar tot el que amb ell li passa. Llavors, al mateix temps que estem llegint les cartes del protagonista, d'un dels protagonistes, que seria el pare de la família, estem descobrint la història, la història està narrada entre el pare i la filla, que és una filla adolescent. Que,
ai, l'adolescència.
Sí.
Ai, llavors, l'adolescència.
Ja és brutal perquè explica molt bé, no?, aquesta adolescència. És capaç el Pedro Simón de posar-se molt bé en la pell d'aquesta adolescent que no entén que és incompresa, no?, que és incompresa pel pare, per la mare, per tothom, per la vida. I només té com a el seu rescat, diguéssim, és una tieta, la germana del pare, amb la que se porta molt bé.
Molt bé.
Que li diu moltes veritats.
Estava llegint un extracte, bueno, un extracte del llibre, no un extracte,
una frase, un
paràgraf. Sí, una frase, allò per dir, escolta, llegeix-lo, que diu... Sí. Diu, una expedición memorable al corazón de una familia. Sí. I diu... Somos esa generación que en su infancia dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y que ahora se lo deja al hijo.
Eso somos.
Eso
sí,
somos.
Sí, diu Javier. Això diu Javier, que és el pare. I després la filla també diu una cosa que és brutal.
Sí, sí.
Diu, la adolescencia puede ser un infierno. Basta con el cielo de los otros. Es suficiente con que te los imagines más felices y más guapos que tú y sin el nudo que sientes dentro. Que és brutal. Perquè a més
això
a més aquí...
Això és superactual.
És molt, molt actual, perquè a més aquest adolescent també s'emmiralla amb les xarxes socials.
Això et vull dir. Saps què passa? Que abans havies de tirar d'imaginació.
Sí, bueno, tenia uns referents molt, molt minvants, sí, molt curts.
Però havies de tirar d'imaginació per imaginar-te sí. el que et deia l'amic que feien els diumenges.
Sí.
Oi, pues, tenim un cotxe que sí. va molt ràpid i tal. Bueno, però és que, clar, avui en dia els adolescents ho publiquen.
Sí.
I s'ho veuen entre ells. I normalment són fotos irreals.
I no només entre ells mateixos, sinó que després segueixen gent
sí, clar.
que la seva vida és totalment irreal i que tenen un muntatge aquí. Clar. Vull dir, és com si te creguessis realment les pel·lícules del diumenge a la tarda.
Total, total, és això. Vull dir que avui en dia s'ha d'anar molt amb molta més cura amb això.
És un llibre... a mi m'ha agradat moltíssim, m'ha colpit moltíssim, m'ha fet pensar molt i replantejar-me moltes coses també. Pues, i després... molt ben escrit, i una història que em sembla brutal.
Pedro Simón.
Pedro Simón, Los Incomprendidos. I ara tinc ganes de llegir-me Los Ingratos, a veure què passa.
A veure, i com acabem?
I acabem amb la Marta Orriols, que també és una de les escriptores que m'agraden moltíssim, que també estava esperant molt aquesta novel·la seva, i aquesta sí que va ser conscientment que vaig arribar amb ella, perquè, igual que amb la família.
Aquesta vas voler.
Vaig anar a buscar-la quan va sortir i la vaig comprar directament perquè m'agrada molt. Amb ella vaig llegir primer Aprendre a parlar amb les plantes, que em va semblar un llibre meravellós, que ja el vaig recomanar aquí, me penso, alguna vegada. Uh-huh. I ara tenim aquest altre que se diu, així se titula així, La possibilitat de dir-ne casa, de la Marta Orriols. Està editat per Proa. Marta Orriols és de Sabadell. Va néixer l'any 75 i és historiadora de l'art, però va començar a escriure, se va apuntar a un curs d'escriptura i ara se dedica exclusivament a la literatura. Ha fet algunes edicions, també ha fet alguna traducció, i va escriure aquest de Anatomia... un llibre de relats que se titula Anatomia de les distàncies curtes, Aprendre a parlar amb les plantes, que va ser Premi Òmnium en la primera novel·la de...
Sí, a més aquest sí, sí, recordo que en vas parlar aquí. Sí.
18, perdó. I ara tenim la possibilitat de dir-ne casa. Què trobem aquí? Doncs trobem una corresponsal, una periodista que és corresponsal, que fa 20 anys que està vivint fora de Barcelona, que ha viscut per tot el món i ara els últims 6 estava a Beirut. Per qüestions de... per coses de la vida una mica, se veu empesa a tornar un altre cop a casa, que és Barcelona. I quan torna, no és com a... és pensar realment quina era la meva casa. Era Beirut, on jo estava molt bé, on a pesar de tota la guerra, no? Que aquí també... parla molt bé, hi ha el llibre sobre la informació que ens arriba dels conflictes, quina informació ens arriba, quina intenció hi ha en que ens arribi determinada informació i una altra no? I al final la vida també la trobes a tot arreu. També hi ha... no? Això el dilluns, a més, va venir a presentar el seu llibre aquí a Lleida i explicava això, que sí que hi ha guerra, sí que hi ha conflicte, però la vida continua també. Hi ha gent que va a sopar, que va a treballar, que queda amb amics i el que ens venen, no? La informació que tenim només és això. I a més, com que tenim tanta informació de tants llocs, tot dura molt poc. O sigui, són 2 segons que dediquem a aquesta informació, 2 segons al terratrèmol de no sé on, 2 segons a les dones d'Afganistan, no, i 2 segons a tal, i ara neva a Barcelona... i
cada vegada
demà,
tot és més ràpid i més efímer.
I a més, ens oblidem molt ràpid, no?, d'aquestes coses.
Sí. Mira, aquí a la redacció... nosaltres estem en un mitjà de comunicació, ho vivim clar, això. O sigui, el que avui és una bomba sí, informativa, vull dir, si hi ha el cap de setmana entremig, tranquil, que dilluns
ja està.
Ja ha perdut intensitat.
Sí.
I si dilluns passa una altra cosa, ja s'ha acabat.
Sí. I mentre més lluny estigui aquest conflicte o aquesta cosa que passa, encara més.
Sí.
Encara passa més ràpid.
Per tant, és veritat, que a vegades et replanteixes una mica tot plegat,
Sí.
Però estem aquí al mig de la voràgine, és molt difícil,
Sí.
És molt difícil.
És un llibre que està molt bé, perquè parla sobre aquesta informació, sobre la corresponsalia, una persona corresponsal en un conflicte, i després també parla sobre la família, que és aquesta tornada que ella fa a Barcelona, quan ella pensa, ostres, tothom, estic veient que tothom està canviant, i potser no és que tothom hagi canviat, potser és que és ella la que ha canviat.
Mateix. Doncs escolteu, amb la família als centres, però tipus de famílies, avui les propostes han girat en aquest aspecte, les propostes de la Anabel Ramos, La família, de la Sara Mesa, Los incomprendidos, del Pedro Simón, i ara la possibilitat de dir-ne una casa, de dir-ne casa, de la Marta Orriols. Tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, com sempre, podeu anar, fullejar-los, tocar-los, o endur-te'ls a casa en préstec, llegir-los... I si, escolta, després ens vols trucar o enviar-nos un missatge per dir-nos, escolta, sí, aquell llibre m'ha encantat, o escolta, aquell no m'ha agradat gens, doncs escolta, què hi farem? Nosaltres tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Escolta, si vols compartir amb nosaltres com t'ha anat la lectura d'aquests o dels de qualsevol altra setmana dels que ha proposat l'Anabel Ramos, eh? Mm-hmm. Anabel Ramos, escolta, que estem a la una.
I tant.
Al meitat de la setmana. 1 de març.
Bo, Déu meu.
Estem al març.
Vertigen.
Com va això? Ara que parlàvem d'anar a les coses ràpid. Una abraçada, cuida't.
Igualment, adeu.
Gràcies, Anabel. Senya, els horaris, ens plantem a la una. Després hi tornem de noves tecnologies, però des del Mobile World Congress, des de Barcelona, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. Soc el Ricard Álvarez.
La una, a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo. No sabría decirte si últimamente conocemos más casos o es que se están produciendo más casos. Pero es muy llamativo e incluso preocupante el número de intentos de suicidio o de conductas autolesivas que tienen como protagonistas a adolescentes, pero también incluso a niños. Hoy en COPE contamos el testimonio de Paul, de un chico de 15 años que se está recuperando en el Hospital de Tarragona. El pasado 20 de febrero se tiró por la ventana de su casa. Sus padres creen que vivía una situación de acoso en el instituto, algo que el centro descarta. Ahora su padre, Josep, está denunciando esta situación porque su propio hijo se lo ha pedido. Así nos lo cuenta.
Nosotros desde el estado de shock que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada. El propio Paul nos lo pidió, que quería hacer, que quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se pusieran medios. El Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
Paul ha sobrevivido milagrosamente a una caída de 14 metros de altura, como también lo hizo una de las hermanas gemelas de 12 años que hace unos días se tiraban desde un tercer piso en la provincia de Barcelona. La otra, como sabes, falleció. Y detrás puede haber un caso de acoso. La propia Generalitat reconoce ahora que algo pudo fallar en su detección o en el seguimiento. Todo se está investigando. Sin tener ninguna intención de alarmar, al menos 50 menores se han quitado la vida en los últimos 4 años. Y aunque es verdad que esto no es algo generalizado, no sería ni justo ni prudente apartar la mirada porque no sea lo común o lo estándar. De vez en cuando conviene fijarse. Y más cuando los padres de estos 50 chicos y chicas que un día decidieron quitarse la vida porque sentían que no podían seguir, como es el caso de Kira, de Oscar, de Alan, de Laura o de Alejandro, reclaman que se actúe porque, como dice el cartel con el que salían hace unos días a la calle, si no actúas, ellos se matan. Estos casos son los que se conocen, pero detrás de ellos hay chavales que pueden estar incluso pasando un momento difícil y que no se hace notar ni en las aulas ni en casa. A veces ni siquiera el acoso es el factor determinante. Pueden pasar otras cosas y aunque no se produzcan en el entorno escolar, sí que en esos casos pueden detectarse allí. A través de amigos, por ejemplo, o a través de la actitud del propio alumno. Y muchas veces esto podría tener una de sus claves en la prevención. En los últimos años a las administraciones se les ha llenado la boca hablando de protocolos y de figuras como el coordinador de bienestar escolar o de los orientadores. Pero la clave está en saber si se ha invertido lo suficiente para pasar del dicho al hecho. Escucha este dato porque un informe muy reciente de la UNESCO dice que en España hay 10.000 orientadores en centros escolares y que esta cifra es 3 veces menor de la necesaria. Es decir, que se les desborda el trabajo o al menos que para que su orientación sea efectiva necesitan tener menor carga de trabajo. Eso es algo que nos ha contado también Tomás Peláez. Él es orientador de secundaria en un colegio en Valladolid.
El orientador que tiene una múltiples funciones sería, digamos, necesario más orientadores y quizá quitar también algunas de las cargas burocráticas y demás. Sí, por supuesto, orientadores se necesitarían más por ratio de alumnos.
No se trata de alarmar, se trata de no apartar la mirada porque son conductas que, según los datos de los centros escolares, están aumentando. Y lo que no se puede hacer ante cualquier problema con un menor es cerrar los ojos. Pero además de esto, están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Sofía, el balance que se está haciendo en Grecia, 36 muertos y 130 heridos, es ese balance del choque frontal de trenes que se produjo antes de la pasada medianoche en el centro de Grecia, una colisión entre un tren de mercancías y otro de pasajeros. En este último, el incendio llegó a ser de tal intensidad que en algunos vagones se alcanzaron temperaturas de hasta 1.500 grados. Aquí en España, últimos coletazos de esa borrasca Juliet, que tras varios días afectando a buena parte de nuestro país, se aleja ya hacia el interior del Mediterráneo. A esta hora solo Asturias, León y Palencia siguen en la alerta por nieve a partir de los 500 metros. En Baleares, la comunidad más afectada por Juliet, la alerta se ciñe hoy solo a su costa por fuertes rachas de viento. Hoy en el archipiélago Balear es día de hacer recuento. Se han registrado más de 450 incidencias, la mayoría en Palma. Y recta final del juicio contra Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento catalán. La Fiscalía mantiene la petición de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Y para hacer frente a la gravedad de la situación económica actual, el Papa ha ordenado que los cargos de la Santa Sede contribuyan con el pago de las rentas de los inmuebles de su propiedad de los que viven. La medida afectará a los contratos que se realicen o renueven a partir de ahora, con el fin, afirma, de que todos contribuyan con este sacrificio extraordinario para destinar más recursos a su misión.
Y en deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Rodrigo y Ansu Fati se apuntan al Clásico de Copa.
Comienzan las semifinales de la Copa del Rey a las 9 de la noche en Pamplona, Osasuna, Athletic de Bilbao, y mañana en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Los dos equipos tienen buenas noticias. Empezamos con las del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Rodrigo ha vuelto a completar el entrenamiento, es probable que entre en la convocatoria, ha dicho Ancelotti que lo pensará en los próximos minutos. Se le ha preguntado también al italiano si hay ánimo de revancha por lo sucedido en la Supercopa de España. Dice que solo hay ganas de ganar un título, porque cada vez que el Madrid se acerca a uno, sube la caldera. Ha dicho además que no le han llamado la atención las designaciones por el premio Tevez, y le hemos preguntado a Ancelotti si Kroos y Modric siguen siendo intocables de cara a un clásico como el de mañana.
Puede ser. Lo vas a dar mañana, puede ser. Tenemos que tener en cuenta que son partidos que donde necesitas muchas cosas, la energía, la personalidad, manejar el balón. Puede ser que por la energía Kroos no sea el once titular, no puede ser por la personalidad, el coraje que necesitan, la experiencia que necesitan, el conocimiento que necesitan este tipo de partido. Puede ser que Kroos tiene más ventaja que otros.
Y en el Barcelona el nombre propio es Ansu Fati. Se ha entrenado, ha recibido la alta médica y ha entrado en la lista de convocados. Son baja Lewandowski, Pedri y Dembélé. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Xavi Hernández. Contamos el Osasuna Athletic de Bilbao en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una, dimecres 1 de març del 2023. Comencem el migdia de Cope Lleida. Tot seguit viatgem cap a Barcelona, cap a Fira de Barcelona, cap al Mobile World Congress, per parlar amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Avui l'InfoCope des d'allà. Hores d'ara, ja amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats i temps estable en general, tot i que al vessant nord del Pirineu o a la Vall d'Aran tindrem alguns intervals de ennuvolats amb núvols baixos, i durant aquesta tarda no es descarta alguna nevada feble i ocasional, amb unes temperatures que pujaran al Pirineu i que baixaran a les comarques del sud, amb màximes previstes de 12 graus a la Seu d'Urgell. De 9 graus serà la màxima avui a Lleida capital i a Balaguer, de 8 a Tàrrega i de 6 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà predominant el vent fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem un dia de cels més ennuvolats i al vessant nord del Pirineu. A la tarda no es descarten algunes precipitacions febles i ocasionals, que seran en forma de neu a partir d'uns 600 metres. Demà amb unes temperatures que pujaran en general menys al Pirineu, amb màximes de 12 graus a Lleida, d'11 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 10 serà la màxima a Tàrrega i de 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que t'explico la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Això ens ho acabem d'explicar, i és que un tipus de proteïna anomenada cianobirina N és capaç de frenar la transmissió de les noves variants del SARS-CoV-2, que és el virus causant de la malaltia que coneixem com Covid-19, i especialment les variants Delta i Omicron. Aquesta molècula, de manera similar als anticossos generats per les vacunes, s'uneix a la proteïna Spike del coronavirus, bloquejant la seva entrada a les cèl·lules. Així ho afirma una recerca on ha participat personal investigador de la Universitat de Lleida, liderada pel Frederick National Laboratory d'Estats Units i publicada a la revista Proceeding of the National Academy Science. El seu efecte seria més immediat que les vacunes i favorable per a persones immunodependents. Bé, això està en fase d'investigació. Si tira endavant, si realment s'acaba concretant totes les dades, a veure quan tarda a que ho tinguem al carrer. Mira, parlant de salut i de virus, un altre vell conegut, el de la grip, que aquest sí que és estacional, aquest sí que bàsicament el tenim només en època hivernal, doncs els diagnòstics de grip han tornat a pujar tant a Lleida com a tot Catalunya de forma general i a totes les franges d'edat, i ja s'està assolint el màxim de l'actual temporada. Segons les dades del Departament de Salut, entre les regions sanitàries de Lleida i del Pirineu, l'atenció primària va detectar entre el 20 i el 26 de febrer 838 encomanats d'aquest virus, 100 més que la setmana anterior. D'aquests, 617 corresponen a Ponent i 221 a les comarques de muntanya. Actualment, el 44% de la població lleidatana està vacunada, mentre que l'any passat era el 48%. A Catalunya se n'ha detectat 10.380 casos i Salut assenyala que la distribució del virus mostra el de la grip com el més freqüent, un 38,6% de les mostres, seguit del rinovirus, que és un 15,9%, del metapneumovirus, que és un 12,9%, de l'adenovirus, un 2,7%, del de la bronquiolitis, que ara ha baixat ja al 1,9%, i del de la Covid, que representa només un 1,6% de les mostres analitzades. Com canvia la història? Ara estem molt més pendents del virus de la grip, el que fèiem habitualment, que no pas ja del coronavirus, de la Covid-19. T'explicava aquesta setmana que s'està duent una prova pilot per caçar conills, per acabar amb aquesta plaga de conills que estan en proporcions superiors a les habituals. Però Ecologistes en Acció ha rebutjat categòricament l'ús de verins com a mesura per acabar amb la plaga de conills que afecta diferents punts de les comarques de Ponent. En aquest sentit, reclamen, li diuen a la Generalitat, que necessiten una implicació total per ajudar la pagesia a superar les dificultats derivades de la sobrepoblació de conills amb mesures eficaces en el curt termini, però amb la perspectiva de recuperar l'equilibri ecològic que permeti l'autorregulació de la fauna, que per aquí ve el problema. Per aquí ve el problema, que afectem l'ecosistema i llavors aquestes històries surten per on menys tu pots arribar a pensar. Vinga, que marxem cap al Mobile World Congress amb 40 segons.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Doncs apa, que toque parlar de noves tecnologies, ho fem a l'InfoCope Lleida. Ja saps que cada meitat de la setmana, cada dimecres, camí cap a 2:15, estem a l'InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, a infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i que també ens pots escoltar a través del nostre podcast. Però escolta, per no perdre res de les noves tecnologies, però poder repetir tantes vegades com vulguis els programes i escoltar-los a l'hora que tu et vagi bé, que aquesta és la gràcia del podcast. Bé, avui, com ja vam avançar la setmana passada, i si també ens vas escoltar ahir, doncs l'InfoCope Lleida s'ha traslladat al Mobile World Congress d'aquest 2023 a Fira de Barcelona. Allí tenim el David Casero i el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Doncs Jaume, Què fem? Vinga, què parlem avui?
Som-hi, que finalment ja estem aquí al Mobile World Congress del 23. Un mobile com els d'abans, amb tots els actors asiàtics aquí a Barcelona. Què és la diferència? Què és la diferència d'aquests darrers dos anys post-pandèmia, no? Enguany, les previsions és que passin més de 80.000 visitants. Recordem que l'any passat varen ser cap a 60.000. I per la meva modesta opinió, crec que enguany doncs pràcticament arribarem als 7.000. Això ho sabrem demà. Però avui ara toca parlar d'aquest mobile. I diria que hi ha quatre grans línies. Les anirem desgranant, David, aquestes quatre grans línies. Doncs la primera, com no, la dels telèfons mòbils. Però després estan tots els gadgets que ens aporten una realitat augmentada i si anem una mica més enllà, una realitat paral·lela, que és aquest metavers que ja vam anunciar ahir i estem parlant últimament, que tothom parla del metavers. Però l'altra, quina seria? L'altra, l'e-health. Aquesta està amagada, però és comuna a tots els actors. És comuna. I no podem deixar de parlar del mobile, no? El 5G, la xarxa, crec que és l'actor principal, encara que és la que menys glamurosa. Però també al final tenim un petit apunt. Avui, programa especial des d'aquí, des de Barcelona, des del Mobile World Congress. No hi ha conceptes bàsics ni efemèrides.
O sí?
Bueno, yo diría que si me lo ponéis fácil, la efeméride de hoy está clara, y es que tal día como hoy, hace 14 años, que el Infocope Lleida aterrizaba en el Mobile World Congress, que solo interrumpido por una pandemia mundial en el 2020, y que precisamente hoy, 1 de marzo del año 2019, compartíamos aquí en el Mobile World Congress en directo, incluso con Ricard Álvarez.
Sí, señor.
Se apuntó a venirse aquí hasta
sí, 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 nosotros. Sí, sí.
Montamos un pequeño estudio en el stand de Samsung,
sí.
Que lo recuerdo perfectamente, y desde allí, bueno, pues no solo el Infocope Lleida, sino todo el Lleida Migdia estuvo emitido desde aquí, desde el Centro Mundial de la Movilidad y de las Soluciones Móviles.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, ara entrem en matèria, perquè les principals marques del Mobile World Congress doncs, han presentat els seus productes. I què han presentat? Doncs ho presenten fins ara, ho presenten online. I senzillament aquí venim a tocar-ho, no? I què vam tocar ahir? Doncs el primer que fem, vam passar per l'estand d'Oppo. I vam tocar aquest Oppo Find N2, vale? Aquest Oppo que s'allarga i s'estira. Què és aquesta gran novetat?
Bueno, pues mirad, los teléfonos flexibles parece que están cogiendo forma y cada vez en más fabricantes. No solo estamos viendo los teléfonos de Samsung, sino que también estamos viendo los Flex, todos estos que se doblan en otras marcas como Honor, como Lenovo y cómo no. Bueno, pues fuimos a ver el Oppo Find N2, que bueno, pues que pasa de 6,8 pulgadas a 3,26 pulgadas. Es decir, es un teléfono Flex, los que se doblan por la mitad y se hacen pequeñitos, con una pantalla gigantesca cuando lo tienes cerrado, lo que te permite además que tengas, lo que te permite además que tengas, bueno, pues una pantalla grandísima y la mejor cámara del mercado para hacerte un selfie, ya que estás utilizando la cámara delantera. Además, lo que más hemos estado tocando es esta bisagra, Jaume.
Sí.
Esta bisagra, a ver si se nota en la
sí,
pantalla.
Sí.
Y podemos decir que de todos los fabricantes la que menos se nota es el Oppo. Y las de Oppo son las que menos se notan. La verdad que es una maravilla. Y otra cosa también que nos ha sorprendido es que es el primer teléfono flexible, fijaros lo que vamos a decir, que la batería aguanta un día completo. Porque, claro, un teléfono flexible, un teléfono pequeñito y que además se parte en dos con la batería a un lado y demás, tenemos poco espacio para la batería, cosa que les pasaba ahora mismo al resto de su competencia, que el teléfono no aguantaba un día de batería, cosa que ahora ya sí que lo tenemos y sí que tenemos un teléfono que ya nos puede aguantar trabajando un día.
La càmera també és un altre punt important d'aquest telèfon, perquè ens podem fer aquestes selfies, vull dir, amb la càmera bona, amb la càmera professional del telèfon.
Exacto, ¿no? Y además las videoconferencias y demás que podamos hacer, pues imaginaos, el teléfono lo doblamos, lo ponemos en la mesa y nos estamos viendo y tenemos, no nos hace falta ningún soporte ni nada para hacer esta video o esta multiconferencia. Está claro que los teléfonos móviles, aunque parece que pasan desapercibido, tienen su importancia, como no, en esto que se llama el Mobile World Congress, y vemos pues incluso como Motorola nos tiene en una urna el primer teléfono enrollable, que sí. Veas en un lateral, vemos el vídeo, ¿no? Y pasas, bueno, pues de un teléfono de 4 pulgadas a un teléfono de 6,5 pulgadas. Este, en vez de doblarlo, se enrolla, pero además también tenemos un PC. Tenemos un ordenador en el cual con una pantalla de 11 pulgadas la estiramos o la sacamos hacia arriba y tenemos un ordenador de 15 pulgadas, ¿no? Es decir, la verdad que el tema también de la expansión lo tenemos. O cómo no, Xiaomi, que nos presenta su serie 12, donde incluso a uno de los teléfonos le podemos incluir un teleobjetivo de Leica, es decir, este objetivo que se cambia en las cámaras reflex. En las cámaras reflex, bueno, pues lo podemos insertar en el propio teléfono.
Sí, sí, sí.
Por hablar y por acabar ya con un poquito por los móviles y con esa parte de los móviles, también podemos tener o hemos podido probar, tocar o darle un toquecito más a la cámara de Samsung. Parece mentira que sigamos vendiendo cámaras, pero en el S23, bueno, pues es un teléfono el cual podemos conseguir hasta 200 megapíxeles, pero lo más importante, tenemos un zoom digital de hasta 100 aumentos. Con las pruebas que hemos hecho es a 2 metros, una pieza que no mide más de 4 centímetros, hemos logrado hacer una foto impresionante, con una calidad increíble y con un zoom bestial. Además de, bueno, pues de que en su chip han metido un pequeño toque más para el tema de la iluminación nocturna, donde sabemos que Samsung siempre ha ido un pasito por delante en las fotos de poca iluminación y ahora parece que sigue avanzando sin que la competencia le haya cogido. Y con esto creo que podemos hacer el resumen de toda la parte de los fabricantes de telefonía móvil, ¿verdad, Jaume?
Sí, 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 al final es que Yonah ha desglossat pum, 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 però tu has agafat el tren i venga, has agafat la moto i no has parat. Exacte. Els telèfons estan evolucionant. Telèfons tenen de ser portàtils, tenen de ser plegables, tenen de ser enrotllables, tenen de ser, al final tenen de càpiga la butxaca. Llavors estan fent terminals entre 3 i 4 polzades i automàticament quan se despleguen amb un sistema o a un altre, en plan llibre, en plan flip, de que és el telèfon de conxa, en plan desenrotllable, com fa Motorola, doncs passen a 6,8 polzades, tot un gran smartphone. I el bo és que sembla que sigui un smartphone normal i corrent de 8 polzades, no? Després ja tenim, bueno, el que has dit, no? Aquell altre curiós, no? El de Xiaomi, amb aquell teleobjectiu que es pot enroscar l'objectiu del telèfon. Per a la gent que vol fer fotos professionals, doncs perfecte. Doncs vinga, ja veu que el tema dels mòbils està en evolució i al final tenim d'inventar coses. Però si estem parlant de lents, si estem parlant de lents, les ulleres també en aquest mobile estan tenint una presència important. Per un costat tenim tot el que són les ulleres portables, preferentment que les podem portar pel carrer, ulleres d'aquestes podem portar pel carrer i a més que ens poden donar indicacions. Aquí tindríem la part de Xiaomi i la part d'Oppo.
Sí, sí, bueno, gafas que hemos estado probando, que incluso las de Oppo podemos poner nuestros cristales totalmente graduados, es decir, el cristal no es ningún problema, ya que tenemos dos proyectores en la varilla de la gafa, que son las que nos proyectan al cristal y nos van dando toda la información. Además, con dos altavoces y dos micros en las varillas, y diréis, ¿para qué? Pues mirad, estas gafas, por ejemplo, tienen función de teleprompter. Unas gafas donde ya sabemos un teleprompter, el guión que va pasando, que vamos leyendo, incluso músicos que no tienen ahí en el escenario el sí, prompter sí. Con la letra, bueno, pues esta la tendríamos directamente en la gafa
teleprompter, además, no? I se volen donar les instruccions a nivell intern, com que també tens els altaveus, el famós pinganillo, sí. Vale, doncs automàticament van donant instruccions.
Efectivamente, pero fijaros que a mí lo que más me ha gustado es que no solo a través de la cámara frontal que emite el cual nos va a poder hacer traducciones simultáneas de todos los carteles y de todo lo que estemos mirando. Imaginaros conduciendo por una carretera alemana o de Suecia y todo escrito en alemán, y nosotros con las gafas puestas vamos mirando los carteles de la salida de la carretera o las indicaciones de la calle y lo vamos viendo en nuestro propio idioma. Pero no se queda ahí, sino que además también hacen la traducción simultánea. Es decir, al tener las gafas, tener dos micros y dos altavoces, podemos tener un japonés hablando en japonés delante nuestro y nosotros podemos tener o la transcripción en nuestro idioma en la propia pantalla o incluso, bueno, pues a través de sistemas vocales que están desarrollando, ya que están en la última fase de este proyecto, tendremos la traducción simultánea por voz en nuestra gafa. Realmente, después de conocer hace muchos años las gafas de Google y de poder probarlas, os podemos decir que ayer nos sorprendimos muchísimo con estas otras de Oppo, ¿verdad, Jaume?
Sí, y además, lo bueno que tienen estos ulleres que son usables.
Això t'ho va dir, Jaume, o sigui, os les vau posar i són unes ulleres relativament normals.
Sí, sí, relativament normals, que tu aniries pel carrer perfectament en aquelles ulleres i ningú notaria res.
No, ho dic perquè, David, les de Google... tenien un problema, que cantaven molt estèticament. Cantaven molt, a veure si m'enteneu. Estaven molt fora de lloc d'unes ulleres normals i corrents. Però, clar, aquestes ja no ho són. És aquell salt, no?
Sí, sí, correcte. Vull dir, són ulleres... Ja veureu la foto, ja passarem alguna foto al Twitter, ¿vale?, perquè pugueu veure aquestes ulleres, però són pràcticament, podríeu dir, que són unes ulleres normals i corrents de pasta. Ja està.
D'ulleres... D'ulleres no heu vist moltes, Jaume, suposo, perquè les ulleres és la porta d'entrada al metavers. Vull dir que suposo que en deu haver moltes al mobile.
Doncs aquí hi ha tot el que és la part de realitat augmentada amb aquesta informació que donen aquestes ulleres. Després també tindríem el que és la part industrial, per tot el que són les aplicacions industrials, amb realitat augmentada, però després ja passaríem a l'altra línia d'aquest mobile, que seria el tema del metavers, no? I aquí on tots els grans players estan presentant la seva immersió al seu metavers. Però quan parlem amb la gent, no acabem de veure aquesta utilitat.
No, bueno, realmente, es decir, nunca hemos visto utilidades en las gafas más que la parte industrial. Está claro que en la parte industrial hay millón de aplicaciones con todo tipo de gafas, tanto las de realidad aumentada como la inmersiva, que podríamos hablar. Esta puerta, como bien decía Ricard, al metaverso, en el cual nos hace falta estas gafas y estos módulos y estos mandos en la mano para poder movernos o para poder caminar o viajar por el metaverso, por un metaverso un poco verde. Aunque realmente sí que estamos viendo pues todos los gadgets de acceso al metaverso, que son las partes principales del mobile, es decir, los equipos y estos gadgets, estas gafas para poder entrar, y dos cosas muy importantes: uno, la conectividad, este 5G que vamos avanzando un poquito más en ello, y como no, la palabra mágica, la inteligencia artificial, sin la cual el metaverso no va a existir nunca. Ahora decimos, el metaverso, pues a lo mejor el señor Zuckerberg, con sus decenas de miles de millones que ha invertido, ha sido demasiado pronto para hacerlo, pero bueno, es una realidad que está ahí, y que veamos su uso o no lo veamos, en unos años, entre la inteligencia artificial y el metaverso, bueno, pues yo me arriesgaría a decir que estamos entrando en la nueva revolución industrial, en esa cuarta o quinta revolución industrial que ha marcado la forma de interactuar con todo lo que tenemos alrededor, sea de forma profesional o sea de forma personal. Y es muy grande lo que se está viviendo aquí, lo que pasa que es eso, es un bebé que tenemos en pañales y que le estamos, bueno, cogiendo un poquito el tacto.
Clar.
El que sí veiem que és una utilitat i veiem que ja és una realitat, doncs, i que tothom està obrint i ningú es vol perdre en aquesta cursa, és que estem parlant ja de la part de salut. Vale? Aquí, en aquest cas, ens explica José Galán, portaveu d'Oppo, quin és el seu negoci i quin és el seu producte en la part de salut.
Este dispositivo es un dispositivo muy pequeñito que, para que nos hagamos una idea visual, es como un ratón, un pequeño ratón de ordenador, y que tiene una serie de sensores. ¿Qué quiere este dispositivo? O sea, todas las mediciones de salud que deberían de ser preocupantes para nosotros, ¿no?, para tener una salud más preventiva, van instalados en este sensor y con pruebas muy simples podemos hacer, por ejemplo, pulsaciones, temperatura, auscultación cardiopulmonar,
podemos hacer electrocardiogramas, podemos hacer una serie de mediciones que van registradas en nuestra aplicación, que va por usuarios, así que con un solo dispositivo podemos tener a todos los integrantes de la familia en una misma aplicación, y en un futuro la idea es que toda esa información que está registrada en esa aplicación vaya también a una nube y que, por ejemplo, nuestro doctor de cabecera o nuestro doctor que tengamos pueda ir chequeando toda esa información y pueda hacernos un seguimiento sin ni siquiera que tengamos que salir de casa.
Aquí estarían ya a una línia més madura que el metaverse, ¿vale? Però encara el mercat no ha entrat tan a prop ni en tant nom com està entrant el metaverse.
Bueno, la integración del health, es decir, y hay que decir que en el 4Gs for Now, en esta parte de apps y de desarrolladores, ayer estuve contando 52 soluciones diferentes dedicadas a la salud y a la medicina y a la telemedicina. Aquí, bueno, pues es un equipo el cual nos vale para hacer un chequeo a cualquier persona de la familia, a toda la familia nos podemos hacer un chequeo. Eso sí, el health siempre va a tener un pequeño paso que hay que cuidar mucho, que es la seguridad. Es decir, el cómo integrar todas estas soluciones a que al final llegue toda la información al médico y pueda ser tratada, bueno, pues va a ser lo que en los próximos años vamos a ver cómo madura, porque ya os digo, soluciones a millón, desde realidad aumentada o realidad virtual para explicarle a un niño, a una persona de media edad o mayor, cuál es su problema, su diagnóstico y cómo actuar delante de él, hasta todos los métodos preventivos que puede haber en la salud. La verdad que es un campo que cada vez va creciendo más, y eso que en el Mobile World Congress no es la feria donde vemos más salud, pero entre la robótica, la inteligencia artificial y todas estas soluciones, vuelvo a repetir que es que se está creando algo muy grande que vamos a ver cómo explota.
I l'última via que teníem preparada és, bueno, hem parlat de tot, però ara falta parlar de la xarxa, no? I el president de Telefònica de la GSMA en aquest moment, José María Álvarez Pallete, ens presenta una notícia que dilluns va presentar, que crec que tindrà molta importància i tindrà més de la que ens sembla en aquest moment, ja que els principals telcos obren les seves xarxes als desenvolupadors d'aplicacions per integrar la xarxa en aquestes aplicacions. Això què vol dir? Són més de 20 companyies, vale? 3.800 milions de persones, vale, que podran tastejar aquestes APIs estandarditzades. Què vol dir això? Aquí, per exemple, Ricard, ara nosaltres estem fent aquest programa a través de l'aplicació de multiconferència, pues la Jitsi, ho podríem agafar el Meet, ho podríem agafar el Teams, ho podríem el agafar Zoom, sí. El Zoom o qualsevol, no? Doncs estan oferint aquestes aplicacions a que tinguin un API que pugui administrar la xarxa de l'operador. Per a què? Aquesta és la gran pregunta, no? El per a què? Doncs perquè si en aquest moment nosaltres necessitem més ample de banda per tindre una qualitat de vídeo o qualitat d'imatge perquè ens puguem parlar i puguem veure perfectament, doncs l'aplicació sigui autosuficient per administrar la xarxa, per poder donar aquest caudal perquè l'aplicació i l'usuari doncs, pugui tindre una qualitat doncs, com es mereix.
Bueno, al final és augmentar qualitat, no?
Sí, pero fijaros que por poner, vamos a poner un pequeño dato y un pequeño ejemplo que entenderá todo el mundo. Siempre hablamos de antivirus y de seguridad, ¿no? Bueno, pues este año en la entrevista con ESET, lo que nos han presentado precisamente es la seguridad en la red. Es decir, en nuestra casa y en nuestros equipos no tenemos que hacer nada. Porque, por ejemplo, ellos han cerrado un contrato con Telefónica donde este antivirus de todas estas páginas maliciosas las van informando y las cortan en la red. Con lo cual nosotros no nos vamos a poder ni conectar.
Claro, ni también,
si nos llega un mail donde clicamos y va una web que es maliciosa, ya no nos vamos a conectar porque la propia red, o sea, el propio antivirus está actuando en la red y la red es la que no va a permitir que entremos en esa web. O sea, fijaros hasta dónde es de importante que la inteligencia la vayamos poniendo cada vez más en la red y que se abra el precisamente que cualquier desarrollador pueda poner inteligencia en una red externa, bueno, pues es como cuando hemos vivido el momento en el que cualquiera puede programar apps y puede poner apps para dar servicio en cualquiera de los universos de los teléfonos móviles. Es un paso de gigantes, este de dotar de inteligencia y de servicios en la red, porque todo esto lo que nos va a beneficiar es a todos nosotros como usuarios, los cuales podamos estar tranquilos e incluso podamos elegir qué operador de red queremos según las funcionalidades que nos da su propia red.
No, i a més, de manera transparent a l'usuari, que jo crec que aquestes són les bones, eh? O sigui, millores en l'experiència d'usuari, però transparent, no has de fer res, o sigui, ja ho fa la xarxa per tu. Escolta, que estem...
Això senzillament no, és per la frase, pel titular que va dir, no? Que diu, això serà un tsunami d'innovació.
Pues, tsunami d'innovació. Mira, amb això ens quedem. Acabeu de recopilar dades del Mobile World Congress i la setmana vinent fem ja conclusions del Mobile World Congress del 2023. Com sempre, un plaer. David Casero, gràcies.
Gràcies, te echamos de menos aquí con nosotros.
I tant, i jo també. Eh? I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Luces. Càmeres. Acción. Comienza el mes de los Oscar con todo su glamour.
Es un espectáculo que se sale de lo habitual.
Su luz, sus grandes películas y sus grandes actores. Todos los sábados estrenamos una película de Oscar para que no se pierda el sabor de las grandes producciones.
Tomad buena nota de ello.
En marzo, sábados de Oscar, en 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja ens acostarem a les 2 de la tarda, amb bona, cada cop més bona temperatura, o almenys toca el sol. Les temperatures segueixen baixes, entre 6 i 7 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que avui hem assolit una mínima de 4 sota 0, que un 1 de març feia 18 anys que no baixàvem tant la temperatura. Eh? Feia 18 anys. De fet, va ser el 2005 que vam assolir una temperatura igual o inferior a aquests 4 sota 0. Eh? A poc a poc les temperatures aniran remuntant i de cara a diumenge ens situarem al que seria normal per aquestes dates. Vinga, que estem amb la nostra tertúlia amb veu de dona, directes cap a les dues, amb la presidenta d'AB Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
També està amb nosaltres des de Dones Lleida, la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
I avui ens acompanya a través de línia telefònica la presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, i una salutació per a tots.
Bueno, a la Laia i a la Carme ja les coneixes, eh?
I tant, sí. I tant. Companyes de lluites i companyes d'alegries, també, eh? Amb bueno. La Laia, sobretot, però els premis que fan d'op, és molt important.
Molt bé. Per cert, deixeu-me abans que bueno, m'he assabentat perquè ho he vist a les xarxes socials que la Laia Rogel va estar ahir a Barcelona al Mobile World Congress. Nosaltres avui estàvem fent l'espai de noves tecnologies. Laia, com va anar? Era primera experiència?
Sí, doncs vaig estar ahir i la veritat és que era una primera experiència una mica per sondeja i per veure com és aquest macro esdeveniment.
Macro, que... macro, eh?
Sí, macro, perquè t'asseguro que només amb entrada i sortida, agafar un taxi, tot era increïble, no? Però a part, un macroesdeveniment, sobretot econòmic, per la ciutat de Barcelona, perquè estan portant a l'hora de 150 milions d'euros.
Sí, sí.
Vull dir, és una xifra important, ja tenia en compte. I després perquè tens la sensació, et dones compte que estàs allà i dius, ostres, és que aquí ve tothom de tot el món. Sí. O sigui, realment l'idioma més parlat era l'anglès, no? I totes les conferències que vaig estar eren en anglès. I et dones compte de la magnitud i de la rellevància que té aquest congrés, no? I potser a vegades estem aquí a Lleida, que no ho tenim tan a prop, perquè el Mobile pues, està molt ubicat a Barcelona, però dius, ostres, és que Barcelona és referent.
Bueno, ho tenim a propíssim. Pensa que quan hi ha el CES de Las Vegas, la gent viatja de tot el món.
Sí, sí.
Nosaltres has agafat un AVE en una hora i som.
Sí, sí, no, evidentment. Jo en una hora amb l'AVE soc
feliç.
Que
és un luxe, això.
Sí, és una passada. Sí. Però vull dir, dones compte d'aquest macroevent que tenim tan a prop i bueno, que a vegades pues, potser aquí som una mica més... No som tan conscients.
Jo crec que mai l'hem valorat suficientment.
No? Exacte, és aquest el tema. No? I ahir vaig dir, ostres, que fort. Aquí hi ha gent de tot el món, una economia brutal, un món super digital i tecnològic i som pioners a Barcelona, no? I a Catalunya, no? Uh-huh. I bueno, pues és una mica... És abrumador veure-ho i per primera vegada moltíssima gent et dones compte...
Hi ha massa coses per veure.
Ahir vaig fer la reflexió molt bona amb una amiga que em va dir... una amiga que abans havia sigut hostesa amb aquests congressos i em va dir, bueno, diu, fa uns anys encara ens feien anar amb faldilla. Diu, ara la cosa ha canviat molt. I ja podem anar inclús amb pantalons i més informals.
Imagina't, tu estem parlant però, de l'any 2023.
Però he de dir que la majoria d'empreses, diguem-ne, occidentals, sí que és cert que tenien aquest tipologia d'azafat, d'hosteses i hostesos, nois i noies, però he de dir, en detriment de les xineses i japoneses, que eren tot noies i amb faldilla totes.
Mira.
Hi ha
coses que no canvien, Carme?
Sí, ahir vaig sentir informació sobre aquest esdeveniment i deia una participant que havia moltes més... Comentava això, no?, vestimenta i tal, i després també comentava que havia vist moltes més dones i que que avui li va fer veure és que als lavabos, diguéssim, hi havia molta cua de dones, o sigui...
Bueno, sí.
Però aleshores també deia de que sí que hi participaven més, però no com a, diguéssim, com a caps, no?
Com a CEOs, no. Realment hi havia un volum d'home molt, molt, molt gran, encara, o sigui, és brutal. El tant per cent d'homes, jo crec que està sobre els 75% home.
Déu-n'hi-do.
Sí, estic tant. Segura.
Allò de la paritat va on ha quedat.
No, és inviable allà. I també t'he de dir que la majoria... O sigui, en molts panels que hi havia de diferents empreses, sí que és cert que estan buscant que sempre hi hagués almenys una dona. Però soc conscient, perquè a més moltes amigues meves estan a panells fent les seves xerrades i tal, que els costa molt trobar també aquests perfils. Perquè són perfils ja de grans directius, CEOs i tal, i aquí, malauradament, el sostre de vidre encara és una realitat totalment absoluta.
Però aquí, pel que dius aquí, i en els altres països també...
Sí. A tot arreu.
Està tot molt globalitzat, ja no som tan diferents com ens pensem,
Però jo també he de dir que sí que és cert que el sostre de vida existeix, però també ens el fem nosaltres les dones, Vull dir, és una decisió personal, també això. O sigui, hi ha molt cas i estic començant a tirar una llança a favor de les dones més joves, perquè és el meu cas i molta gent que conec, que a casa és 50-50, i és una decisió personal de em vull quedar, vull estar més amb els crios i no vull estar, i prefereixo no pujar més amunt, I és una decisió molt personal també,
Sí.
I és difícil. És difícil perquè aquest món encara a les dones se'ns dona aquesta feina natural, que és les cures. I aleshores suposo que el món de la tecnologia és
tothom, no tothom. De veritat que cada vegada menys.
No, ja ho veig, però costa. Vull dir que és difícil, costa, perquè...
Clar, el problema aquí és que hi has de sumar les dones que ho decideixen a les que no poden.
No poden
tirar amunt. I clar, llavors la suma dona un tant per cent encara més elevat. Quan arribem al punt de que totes les dones decideixin lliurement si volen o no volen, igual que els homes, eh? Vull dir, al final et pots embolicar més o menys, i si pots decidir-ho lliurement, doncs ho decideixes i ja està, doncs llavors ja parlem-ne.
Aquest punt arribarà quan l'educació amb ells entenguin que les cures és 50-50. Afortunadament, hi ha moltes generacions, les generacions més joves, jo te puc parlar d'amics meus, molts tenen aquesta manera de pensar, però encara falta molta encara feina.
Sí, s'ha de treballar moltíssim per canviar estructuralment la societat, si no seran quatre dones molt valentes naturalment i d'un nivell determinat, clar. Si no és molt difícil sortir-se.
Sí, Jos Ferreny, què prefereixes, parlar de mòbils i de noves tecnologies o de sostres de vidre?
O d'esport femení, naturalment.
O d'esport femení. Ara en parlarem d'esport femení, sí.
Haig d'estar d'acord, estic totalment d'acord amb la Laia, amb la Carmen, tu mateix, Ricard, vull dir, la veritat és que la Laia té raó, aquestes noves generacions, doncs, tant elles com ells, doncs, estan per les cures al 50%, a més, són dones professionals, que clar, amb la Carmen i jo, que som més grans, tens aquest sentiment de culpa, aquest de síndrome que també han dit de la impostora, però les generacions joves, doncs, el que passa és que hi ha una enquesta de la Unió Europea que diu que fins al 2058 no hi haurà una, i això són molts anys.
En quin any has dit, Jos?
2058 no hi haurà.
2058 ens agafarà una mica grans, eh?
I jo t'he dit que
hi ha una quantitat en CEOs i en càrrecs de responsabilitat, eh? I això són molts anys encara.
I t'he dit que el sentiment de culpa una mica hi és, també, tot i que estiguis en càrrecs directius, hi és, però, bueno, ho treballes.
Però, escolta, donar aquesta xifra del 2058, Jos, em sembla com... Bueno, va, escolta, ja en parlarem d'aquí uns anys, que ningú se'n recordarà, és que...
No. És perquè és un horitzó que a veure si el podem fer baixar. I com diu la Laia, s'ha de treballar tots aquests sentiments del síndrome de la impostora o aquests sentiments de culpa, que no hi han de ser, perquè, clar, culturalment encara els nois no els hi pregunten certes coses i aleshores sí. I això és així.
I tant que sí.
I, per tant, és tota la societat.
Jos Ferreny, escolta, que des d'Esport Femení Lleida busqueu dones actives.
I tant. Totes, esportistes, dones actives que facin activitat física, no cal que siguin amb medalles, que també les volem a totes. Totes les que tenen a veure amb activitat física, amb salut, amb esport, i també les que estan al voltant de l'esport, directives, àrbitres, entrenadores, etc. Perquè aquest any, Esport Femení Lleida, doncs volem fer un repte pel 8 de març. Doncs una activitat que és aquest repte, que és posar moltíssimes dones, totes les que puguem, a la Seu Vella i fer el símbol de la dona. Mm-hmm. Això no s'ha fet mai a Lleida, per tant, és també una novetat. I aleshores, doncs, fer aquest símbol i, doncs, la importància és que se pot pujar a peu, amb bicicleta, amb moto, també amb moto, amb vehicle, fins a la Seu Vella, a la plaça de la Sardana, i allí, doncs, quan tinguem fet el símbol, que ho farem amb unes cartolines de color lila i tal, ens filmaran en dron, amb el marc incomparable de la Seu Vella, amb el campanar, doncs...
Quasi m'ho estic imaginant, Jos. Pot ser molt maco, eh?
Molt bonic.
Molt maco, sí. La
ara,
veritat és que...
necessiteu moltes dones, eh?
Sí, fem una crida a tota Lleida, tota, perquè a més ho hem fet tant dissabte al matí, perquè així, doncs, el diumenge, doncs, les famílies poden gaudir de família, però el dissabte al matí totes les dones de tots els clubs, de tota la gent que organitza caminades i fa activitat als centres cívics, als espais, etc., doncs que acudeixin a 11:45 a la Seu Vella per fer aquest símbol i per acomplir aquest repte.
Bueno. I podem venir amb les nenes?
I tant.
Perfecte. I nois també, Nois també, perquè de fet, el símbol, tothom portarà una cartolina i com que filmarà amb dron, es veurà aquest gran símbol de color lila, per tant, tothom pot portar o la camiseta del seu club esportiu o no, perquè mentre estarem muntant el cercle també, la creu del símbol de la dona, doncs també el dron filmarà i serà com a molt multicolor, que també serà molt maco. I després, del moment que es cridarà que tothom aixequi la cartolina, doncs, ja dic, llavors el dron pujarà des de baix, des de les escales de la seva orella, diríem, i agafarà tota la panoràmica amb el campanar, i per tant, doncs...
No, pot ser molt maco, eh? Això, sí, aquest dissabte, sí, sí. Aquest dissabte, perquè feu agenda, sí, sí. 11:45 del migdia, no ens hem d'apuntar enlloc, no? Venim i
no,
ja
no,
està.
No fa falta, no fa falta. La veritat és que ens aplicarem allí a la plaça de la Sardana, a partir de les 11 ja hi haurà gent, perquè a més a més hi haurà tumba, i després a l'acabar, doncs quan haguem acabat aquesta activitat, també podem baixar, que també farem una mica d'activitat, fins al Carricó, que ens oferiran música i vermut.
Caram. Escolta,
una cosa completa.
No, és que m'ho estàs pintant massa bé, eh, Jos, això. Que, per cert, quin invent, això del Zumba, eh?
Quin invent, això del Zumba? Sí.
A mi m'agrada veure-ho. Ara, posar-m'hi ja és una altra història, eh?
Bueno, saps que passa que també és una mica desmelenar-te, una mica de dir, ja m'hi llenço i faig el que puc, ja està. És així. Bueno. No tothom està en forma i té un cos fantàstic, sinó que l'avantatge d'això és que aquí hi cap tothom. I això és important.
Molt bé. Doncs recordeu, aquest dissabte, 11:45, a la plaça de la Sardana, que és l'esplanada que trobeu just abans de les muralles de la Seu Vella, allí ja us esperaran i allí ja us explicaran, que al final només és seguir unes normes per col·locar-se en diferents llocs, per fer aquest símbol de la dona, aquest cercle i la creu, amb unes cartolines de color lila, i que tot això al final ho estaran registrant un dron, a vista de dron, des de les vistes aèries, que és quan es veu maco, eh? Amb la Seu Vella de costat o al darrere, i amb aquest símbol, amb molta gent. Per tant, es necessita molta gent. Això, a més, és cosa d'una estona, eh? Mitja hora, una hora, i després a lo Carrer Incló, pues, ja ho sabeu, música i acabar de comentar la jugada.
Exacte, i vermut. La veritat és que...
Una altra cosa que s'ha posat de moda els últims anys, sí, el vermut.
Sí, vaig a vermut, de vermut, que està molt bé. Ho farem fàcil, perquè farem unes rotllanes com si fos de sardanes, i aleshores, doncs, sí, clar, aleshores la idea és aquesta, fer unes rotllanes i després fer el símbol de la creu cap avall. Per tant, vull dir que no serà gens complicat i que tothom, nois i noies, mainada, més grans, més petits, doncs l'important és això, que puguem fer i amb el marc incomparable de la nostra estimadíssima Seu Vella.
Ens falten 10 minuts per arribar a les dues. Jos, ja que et tinc avui aquí en línia, et volia preguntar de cara al 8 de març, que cau en dimecres, el dimecres de la setmana vinent, des de Dona Balàfia, si esteu muntant alguna activitat o us adhirireu amb alguna altra.
Bé, bueno, jo suposo que inclús la Laura i la Carme amb dones, la veritat és que el març és curull d'activitats. Al voltant del dia 8 de març és una manera de posar en línia, en marxa, en veu, en visibilitat, totes les activitats i de tots els sectors de les dones. I naturalment, tenim una... Mira, el mateix diumenge tenim una ruta pels carrers en nom de dones notables de Balàfia, que ja fa uns anys que la tenim, i doncs també ens col·labora una bona amiga vostra, també que ve moltes vegades, la Mercè Ciutat, que doncs aquesta ruta té la característica que us podeu trobar a la Carmen Amaya, a la Federica Montseny, o a la Maria Aurèlia Campmany, vull dir que, o a la Rosa Parks, per exemple. Vull dir, aquesta ruta comporta això, que es visibilitza aquestes grans donasses que han estat de la història, i moltes vegades, sort que les tenim als carrers, però ens falten moltíssimes, per exemple, als carrers de Lleida, de dones importantíssimes. Mira, te poso un exemple. Quan neixes te fan un test, que diu si estàs desenvolupat o estàs desenvolupada correctament. Doncs és el test d'Apgar, que segurament la gent del grup família o Sony. Sí. Doncs va ser una anestesiòloga, la Virginia Apgar, que el va crear. I aleshores, doncs, és internacional i de la Virginia Asbach tothom sap que és Asbach, però ningú sap que era una anestesiòloga que va estar investigant amb criatures, amb les dones, també va promocionar la part amb sensibilitat, que emocionalment no fos una càrrega per les dones. Vull dir, va fer un treball fantàstic a la seva vida. Doncs Virginia Asbach, doncs, per exemple, podria tindre un carrer a Lleida, també.
Sí, sí, no, tens tota la raó. A més, tots els que hem acabat tenint fills, és veritat que la prova aquesta la tens molt present. Doncs, Jos Ferreny, escolta, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, que us vagi molt bé dissabte, i a la resta d'activitats també.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, adéu, adéu.
Aquest exemple n'hi ha molts, Carme, de dones que no han acabat transcendint amb els seus invents.
Ui, tant. I així restaran, me sembla, perquè està molt amagat. Després moltes dones també avui col·laboren. Ja saps què passa a les universitats, que normalment, doncs, a vegades, qui fa la feina són les dones i després qui posa el nom són els caps que estan davant. Jo, si et sembla, us comento una mica, sí, el que tenim per part de la coordinadora de...
Perquè vosaltres suposo que teniu tot el març ja planificadíssim.
No, jo et diré el 8 de març. Ja. De totes maneres, sí que hi ha moltes activitats que la paeria també... la veritat és que n'hi ha tantes que aquí no les podem tampoc dir. Jo us comento el dia 8 de març el que fem la coordinadora 8 de març, en el qual nosaltres també hi som. Nosaltres, en concret, el nostre grup, el grup feminista de Ponent Dones Lleida, fem un mural a la zona, farem un mural així, gran, de recompte de feminicidis, per entendre's que anirem actualitzant. I aleshores això ho farem en una paret de la Cruïlla que hi ha allà dalt, entre el Camp de Mart i el carrer Sant Martí. Nosaltres hi anirem a les 11 del matí, que doncs, qui ens vulgui ajudar, doncs que pot
venir. Això el mateix dimecres,
això,
dia 8.
Sí, el mateix dia, tot això és el dia 8. I després a les 12 també cometo que hi ha una manifestació estudiantil, que surt de la biblioteca del campus de Capon. A les 2 nosaltres fem un dinar a l'Ateneu Cooperatiu La Baula. Normalment ho fem al carrer. Per tant, si voleu anar, doncs us heu d'inscriure, ho heu de comentar. Després, allà també hi ha micro obert, allà a la plaça 8 de març, a 4:45 de la tarda, i a 6:45 és la manifestació de cada any a la plaça 8 de març.
En quina hora, aquesta?
A 6:45.
6:45.
A la plaça 8 de març.
La plaça 8 de març.
Que és la plaça aquí dalt, com t'ho diré jo, després de Ricard Vinyes, sí, una mica més allà. Aquella és la plaça que ja fa anys, doncs, que l'Ajuntament va fer aquella plaça amb el nom de 8 de març. Per tant, tenim, doncs, el del mural, després hi ha una manifestació d'estudiants, el dinar a la baula, a la plaça també, i després a la tarda, a la plaça 8 de març, comencem a 4:45 amb microobert i un parlament, i després manifestació a 6:45 que surt de la plaça 8 de març.
Molt bé. I Laia Rogel, des de App Lleida, com teniu el panell d'activitats?
Nosaltres, nosaltres no organitzem...
No exclusivament pel 8 de març, sí, perquè suposo que doneu llibertat a les sòcies perquè es puguin adherir, perquè és que és el que deia la Carme, hi ha mil coses.
Hi ha tantes coses que no, al final. Nosaltres sí que, doncs, el 7 de març fem una petita trobada, ens hem demanat una trobada a l'alcalde de Lleida, doncs, amb les empresàries, i farem un petit esmorzar amb ell. I després sí que el dia 9 de març, juntament amb promoció econòmica de l'Ajuntament i igualtat de l'Ajuntament, doncs hem coorganitzat una trobada de l'emprenedoria femenina que cada any es feia, que és Dona i Emprenedoria. I aquest any, doncs, com a novetat, doncs, en lloc de ser durant el matí, vam suggerir que podria ser un after work, no? Una trobada a la tarda allà a les 6:30, al Cafè del Teatre. I doncs, hi haurà una ponència i després hi haurà una taula rodona amb experiències de dones emprenedores. I hi ha una molt interessant, i us la recomano que vingueu, perquè tenim una sòcia a Lleida que és la Chaima, té una pastisseria a Chaima
Arham, perdona, té una, és propietària d'Arenas Pastry, que és una pastisseria petiteta que està al Clot. I la veritat és que aquesta noia, bueno, jo vaig tenir l'oportunitat de poder parlar amb ella, em va explicar la seva història i, ostres, superació personal brutal. És una noia del món àrab, separada, amb dos fills, no, em sembla que no té ni 30 anys.
I a més era empresària.
I era emprenedora. I ella mateixa va apostar per entrar a l'Associació de Dones Empresàries. Vull dir, és un espírit de... Ella em va dir, a mi no... Una frase que em va agradar molt, em va dir, és que jo no quiero que me den dinero, yo quiero trabajar.
Clar.
I vaig pensar, ole tu.
Sí, sí, és que, escolta, si aquest pensament fos generalitzat, perfecte.
Seria perfecte. Vull dir, jo us recomano que vingueu al Cafè del Teatre el dia 9 de març a les 6 i mitja perquè podeu escoltar el seu cas però i altres experiències, però aquesta és que a mi me va quedar molt marcada.
Ajuden a aquestes xerrades, perquè una cosa és que t'ho expliquin, no, llegir-ho, i l'altra que t'ho expliqui la mateixa protagonista sí, de la sí, història.
Sí, sí, l'important de totes maneres és la informació, o sigui, que això arribi.
Sí.
Que això arribi allà on ha d'arribar, perquè, esclar, no, hi ha un nivell, diguéssim, més o menys, classe mitjana, diríem, que més o menys pot arribar la informació. Però hi ha una part de la societat en què no s'hi arriba fàcilment. I, per tant, doncs, aquests casos són molt... Són pocs, encara, sí, malauradament, no? Mm-hmm.
Sí, sí.
Falten molts recursos, falten... Hi ha persones molt vulnerables en la nostra ciutat i rodalies que encara estan molt al marge de tots els recursos que hi pot haver. A vegades per falta d'informació.
Però
jo penso que és molt important, com els lleis, hi pot haver lleis i que són molt bones, però a vegades, diguéssim, tota la difusió falla, penso.
Però mira, també ja no només són recursos econòmics, sinó, per exemple, jo ella, quan va entrar a Lleida, el primer que vaig fer va ser tenir amb una jornada per a la Cambra de Comerç i li vaig encomanar amb ella el catering. Aquesta Cambra de Comerç. A vegades, i en el nostre món empresarial, és molt important fer aquestes accions de socialització, de comercial, de pioner, que pioner és relacions públiques, perquè gràcies a això aconsegueixes feina. I jo, quan es va donar d'alta, teníem una jornada, vaig dir, vinga, donem-la. Sí, sí.
Carme Bellet i Laia Rogel, escolta, que encantat de veure-us aquí als estudis, que acabeu de passar bona setmana i que vagi bé el mes de març, que avui és dia 1,
Que vagi bé tot el mes.
Moltes gràcies.
Adéu. Gràcies a vosaltres.
I tornem demà.